Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És dimarts, és 14 de novembre, el dia en què sabem que un de cada quatre joves creu que la violència masclista és normal en la parella. Un 27% dels joves enquestats pel baròmetre del Centro Reina Sofía sobre Adolescència i Juventud considera que la violència és normal i un 21% diu que el tema està polititzat i que s'exagera. Són unes xifres terribles. Estem parlant de joves d'entre 15 i 29 anys que en cap cas... És normal que acceptin qualsevol tipus de violència en la parella i molt menys que considerin que el tema s'està exagerant. Només aquest 2017, 44 dones han mort assassinades per les seves parelles o exparelles al nostre país. 44. Com cada dia hi hem de posar música tot plegat, sona una cançó que era número 1 del Billboard tal dia com avui de l'any 1983. És la veu de Joe Cocker. Son, hang on to used to be. Live their life looking behind.
Yes, long there are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lift us up where we belong, where the
amb aquesta banda sonora. Avui al programa repassarem tota l'actualitat, farem també el cafè del matí, avui amb el president de la Fundació Banc d'Aliments de Catalunya, perquè calen encara molts voluntaris pel gran recapte de l'1 i 2 de desembre. Estiguin atents. Vindrà, com cada dimarts, també la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné, i a partir de la 1 agafarem la Nacional 240 i amb el Ricard Álvarez tindrem recepta de la setmana i atenció també al vestidor de la Leida Martí. També durant la segona hora del programa ens acompanyaran un dimarts més els advocats de Curto López Abogados avui amb un tema interessantíssim, no s'ho poden perdre, a partir de 2:15. Els acompanyarem fins al punt de les 2 al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe, ja saben, a través del web i l'app de Cope, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem, gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim bloc informatiu amb àrea de serveis. Anem primer a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia, hores d'ara. Encara bufa molta força el vent a les comarques de Tarragona, tot i que mica en mica ha d'anar fluixant, però encara a aquesta hora podem tenir ratxes de fins a 80 km per hora. El cel avui continua força clar, serè, i les temperatures poden pujar una mica més a l'interior. En canvi, el litoral no variaran. La màxima marcarà 17 graus, tant a Tarragona com al Vendrell o Tortosa. A Reus en tindrem 16, a Gandesa 13.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Això sí, encara precaució si han de circular especialment per les Terres de l'Ebre a causa del vent. 12 i 24. Entrem en matèria. Els Mossos d'Esquadra conclouen que Ramon Franc va matar Carme Gallart i es va desfer del seu cos a Osca per un mòbil econòmic arran de la querella per estafa en què ell s'enfrontava a una pena de 6 anys de presó i al pagament d'1,5 milions d'euros. Segons els Mossos, el dia dels fets, l'acusat va fer vida normal. Dos dies després, cap a les 5 de la matinada, es va desplaçar fins a Osca en un cotxe que havia demanat a una amiga. La policia sosté que Franc duia el cadàver de Carme Gallart al maleter i que es va desfer del cos en aquella zona. Així ho ha defensat aquest dilluns el cap de la Unitat Central de Persones Desaparegudes de la Policia Catalana, el sergent Pere Sánchez, al judici que s'està celebrant a l'Audiència de Tarragona. Escoltem el testimoni dels Mossos d'Esquadra.
Un cop arriba a la zona d'Osca, el telèfon del senyor Alan Frank, les seves dades es perden. Cosa que he de dir que és reiteratiu en tots els moments que va estar als Pallaresos, perquè ens entenguem, tenim el smartphone, no apaguem el telèfon, però sí que traiem dades. Al treure dades el que fem és evitar que ens arribin whatsapps o qualsevol connexió que estigui en base a internet. Això és un element reincident, tant en el moment de les vigilàncies com en el moment del dia 31 de maig, primera pujada a Osca, com el dia 20 de juny, que és la segona i definitiva, on nosaltres tenim coll avall, doncs que s'havia produït el trasllat del cadàver de la senyora Carme Gallart fins a aquesta zona per desfer-se'n d'ell.
En tot cas, és la seva hipòtesi.
És la nostra valoració.
L'acusat s'enfronta a penes d'entre 15 anys de presó per homicidi, 20 anys per assassinat i està previst que declari el proper dijous, dia 16. I més coses, el Banc d'Aliments necessita un miler de voluntaris al Camp de Tarragona. 360 punts de venda d'aliments a les comarques tarragonines col·laboraran amb el gran recapte del proper 1-2 de desembre. De menjar es dona per fet que se'n recollirà suficient, però ara el que falten són voluntaris per garantir aquesta campanya massiva de recollida d'aliments bàsics. L'any passat es van recollir 530 tones d'aliments amb el gran recapte i això representa un terç del volum que belluga el banc al llarg de tot l'any. Aquesta en serà la novena edició i es confia igualar les xifres de l'any passat. En parlarem més a fons d'aquí uns minuts al programa. I més qüestions. La CUP de Tarragona reclama un cens d'habitatges buits a la ciutat i d'habitatges ocupats de manera irregular. Al setembre sabíem que a Tarragona hi ha 380 propietaris que acumulen més de 50 immobles. Per això la CUP tornarà a reclamar al ple de divendres que es faci un cens exacte dels pisos desocupats i dels seus propietaris. Intueixen que la majoria d'aquests immobles formen part de l'estoc que acumulen grans propietaris. Per tant, reclamen un cens per poder saber del cert la mancança d'habitatge que hi ha a la ciutat per les necessitats existents. El grup municipal de la CUP critica la incapacitat de l'administració local i la Generalitat per fer front a l'especulació urbanística. I encara en plana política es continuen perfilant les llistes pel 21 de desembre. Matías Alonso repetirà el capdavant de la llista de Ciutadans per Tarragona. La novetat la trobem al número 2. Serà l'exregidora municipal Lorena Roldán, que en l'anterior llista ocupava la quarta posició. I atenció al que llegim avui al delcamp.cat, robatori amb violència a un sense sostre a un parc de Reus. La víctima és un home de Saragossa que viu al carrer des de fa 20 anys. S'està habitualment a un parc de la ciutat i sobreviu amb les donacions dels veïns. El passat divendres, dia 3, quan es disposava a dormir sobre el banc, un individu encaputxat se li va apropar i el va pallissar per endur-se 400 euros. És l'ajuda per aturat de llarga durada que rep a través del pla Prepara. Segons publica el digital del camp, va patir contusions a les costelles, al cap i el va trepitjar repetidament des ocasions a les mans. Per ara, no consta que la víctima hagi posat denúncia. I la Guàrdia Urbana de Reus i els Mossos investiguen dos incendis presumptament provocats a la ciutat. Un d'ells va ser a una masia situada al camí de la Bugaderia. En el moment del foc, a dins hi havia una família amb 5 menors d'edat. Segons llegim avui al Diari de Tarragona, el foc va cremar completament una furgoneta i part d'aquest habitatge de dues plantes. L'altre incendi, presumptament intencionat, era a una finca deshabitada al camí de la Pedra Estela. Va cremar la masia i l'interior d'una nau on hi havia 3 cotxes. La xifra del matí és el milió de passatgers que l'aeroport de Reus ha superat aquest mes d'octubre. Els usuaris suposen també un creixement del 25% en l'acumulat fins al mateix mes de 2016. En xifres totals de l'any 2017, les operacions sumen 14.496 i això és un 12% més que el 2016. Precisament en plan econòmic, els preus han pujat 8 dècimes a l'octubre a Tarragona i deixen una inflació anual de l'1,6%. És la més baixa de Catalunya, això sí. La caiguda de la inflació s'explica bàsicament pel fet que el cost de les gasolines ha pujat més que l'any passat, acompanyat això del fet que les botigues de vestit i calçat han incrementat també preus de manera més moderada que fa un any. Per contra, continuen a l'alça aliments frescos, especialment les fruites de temporada. I arribem al punt de 2:15 explicant-los que l'Ajuntament de Tortosa reduirà aquest 2018 el pagament d'interessos bancaris i incrementarà la inversió amb recursos propis. Dilluns aprovaran el pressupost de 2018 amb uns comptes de 69,9 milions d'euros, un 0,82% més que aquest any. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha destacat que la reducció prevista en pagaments d'interessos i en passius financers revertirà en inversions. Hi ha una partida de 4 milions i mig prevista, un rècord per l'Ajuntament, segons Ferran Bel.
Mai a la història, en un exercici, l'Ajuntament havia pogut amortitzar 7 milions d'euros trinco-tranco en un any. Això és el rècord.
Es tornarà a reduir un 1% la taxa d'escombreries, que acumula ja una baixada del 13% en 5 anys, i es congelen altres impostos. El consistori tortosí repetirà amb els pressupostos participatius i, de fet, n'augmenta la partida fins a 200.000 euros. També serà important la urbanització de l'espai públic davant la catedral de Tortosa. I una bona notícia, l'OPATI, el Centre d'Art de les Terres de l'Ebre, impulsa la primera edició del festival Femin Arts, amb el qual es transforma el cicle Cinema i Dona per aportar una mirada, diuen, universal, diversa i lligada al territori del fenomen de la violència contra les dones. El festival es farà entre el 24 i el 26 de novembre, coincidint amb el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Un apunt d'esports, el Reus ha perdut per 1-0 davant el Cádiz aquest dilluns al vespre. Un gol al minut 30 de partit que els rojinegres no van poder remuntar.
Copa Tarragona.
Estàs informat.
I acabem ràpidament mirant les portades dels diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu avui: Puigdemont i Esquerra Republicana moderen el discurso sobre la independència. Al Reus Digital trobem aquesta hora destacat les llibretes de Cal Jansà, teatre i associacionisme reusenc. Al del Camp.cat, un individu atraca amb violència un sense sostre a un parc de Reus. I al Tarragona 21 destaquen que els Mossos conclouen que Frank va matar Carme Gallard i es va desfer del seu cos a Osca per un mòbil econòmic. Avui en portada al diari Més, la CUP demana 18 anys de presó o pels investigats pel cas de Manté i Batesteza. Dotze i 32, un minut i mig per la publicitat i arriba ja la Dara Giner.
¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
Mis amigos sonríen mucho cuando dicen que mis peinados son originales. Pero cuando les digo que por ser todista con línea directa tengo recambios originales en las reparaciones que hagan sus talleres colaboradores, ahí ya no se ríen tanto.
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vinga, continuem a Herrera en Cope, continuem en directe i ja saben que toca els dimarts a aquesta hora, no? Doncs que rebem a la nostra dietista nutricionista particular, la Dara Giné. A Dara, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, ja fa fred.
Ja fa fred. Mira, de fet, l'altre dia ara reiem perquè l'altre dia li envio un mail a la Dara per dir, escolta, sí, dimarts què faré? Mira, li dic, com portes el fred?
No porto massa bé, va ser, no? Ha sigut un canvi tan brusc, però a veure, la pregunta és, on és la tardor?
No n'hi ha hagut. Temps. Amb el camí m'agrada la tardor. Ha sigut una bufetada. Molt ben definit.
No, i t'has fixat? Just quan parlàvem de castanyes, sí, que deia, no sé si menjarem gelat, que això ho parlàvem, de fet, fa poques setmanes.
Sí, sí.
Hem passat de menjar gelat a, sisplau, vull castanyes calentes en el meu
abric. Un caldo, un caldo.
Perquè, sí, un caldo. Sí, sí. És que he passat de les castanyes a gelat al caldo,
Sí, 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 totalment, totalment. Ha sigut una bofetada i us he de dir que aquest cap de setmana he fet parada a Lleida i allà és una doble bofetada.
Exacte. No, no.
És una doble bufetada.
I ella diu gelar, gelar.
Fred, fred. Però bé, jo no em queixo, perquè jo feia molts dies que reclamava posar-me bufanda i jaqueta, per tant, ara no seria normal queixar-se,
no,
tampoc.
No.
És el
ja
que toca, suposo. Suposo que és el que toca.
Sí, sí, sí.
Però bé, continuem. Adara, avui venim amb un tema d'actualitat, enquesta de salut de Catalunya. Tu estàs molt atenta a aquestes xifres.
Sí, tinc sort, tinc uns companys ahí que m'avisen, perquè si no, no dona abast en tot, però estic contenta.
Per tant, dades principals que sorgeixen d'aquesta enquesta de salut que es fa de manera anual, a veure.
Sí, doncs, bueno, ja tirem cap a l'àmbit de l'alimentació, no? Uh-huh. Però, bueno, s'ha vist, i això és important, que els percentatges d'obesitat i de sobrepès, o sigui, si els juntem tots dos junts, estan sobre el 48% en la població adulta, de 18 a 64 anys, em penso que és. Doncs estan en un 48%. Clar, imagina't, Mònica, són gairebé el 50% de la població té excés de pes. És un problema. I ja ho hem comentat en alguns programes, que l'excés de pes ja es considera un problema de salut pública number one, i que l'obesitat aquí a Catalunya està en un 14%, que he de dir que és de les comunitats autònomes en el percentatge d'obesitat més, més baix, no la més baixa, però sí que els més baixos. Suposo que és per un estil de vida que tenim un poc més actiu.
Sí,
i també
no, i el tipus d'alimentació.
Exactament, sí. No? Això que estem a vora del mar, tenim una dieta potser més rica, bueno, pues, menys calòrica que altres,
que altres
que
punts.
Zones d'Espanya.
No, però, sí, sí, fins i tot pel tema, anava a dir, tèrmic, però sí per les temperatures, no? Pues és veritat, ara fa fred i, escolta, la nostra olla barrejada no ens la treu ningú.
No.
Però sí que és veritat que hi ha zones de la resta d'Espanya en què es menja potser
molt fort, tot,
molt fort sempre,
tot l'any,
no?
Sí.
Exacte.
Sí, no, és veritat, eh? I, bueno, o que tenen tradicions que relacionades en el menjar, pues, bueno, més contundents, més habituals. Bueno, aquí, doncs, dintre de per ara, el que s'ha vist, si comparem aquesta enquesta que ha sortit, aquests resultats es van fer aquesta enquesta el 2015 i ara estan sortint ja tots els resultats amb números que es poden veure i es poden explicar. Però si ho comparem amb la resta d'anys, el que sí s'ha vist, que això és lo positiu, és que s'ha estabilitzat aquest percentatge, que no ha anat a més.
Això és bo. Això és que aquest 48% de la població té excés de pes. Perquè on establim el barem, per dir, o sigui, quan et sobra a partir de quants quilos, diguéssim, no? Es fan aquesta enquesta, és difícil,
sí,
això.
Sí, bueno, perquè es calcula segons índex de massa corporal. L'índex de massa corporal, si no ho saben els nostres oients, ho poden calcular ells mateixos. Han d'agafar el pes en quilos i dividir-lo per la seva alçada en metres.
Vale.
Al quadrat, és a dir, pues, jo faig metre 60, doncs serà pues 50 quilos dividit entre 1,60 m per 1,60 m.
Vale.
I això tens un número, que són quilos per metre quadrat, i et defineix la teva, bueno, la teva massa corporal, és una mesura de densitat corporal.
I aquí, quin és el percentatge que ens diu que estem per sobre l'índex de massa corporal necessari?
Si s'ha partit de 25 cap a dalt, ja és sobrepès.
Vale.
Però no és hasta 29,9, o sigui, 30, pràcticament, que ja no es pot, que es pot considerar obesitat. 30 cap amunt, ja és obesitat 1, obesitat 2, obesitat 3, mòrbida, etcètera, etcètera. I s'utilitza. T'he de dir que la mesura com a tal, a mi no m'agrada. I està molt discutida en l'àmbit dels dietistes nutricionistes, inclús en l'àmbit mèdic, perquè, clar, com he dit, són els quilos partits per l'alçada. Però, claro, quilos de què?
Clar.
Perquè pot ser que hi hagi una persona que tingui quilos de greix o que siguin quilos de múscul. Perquè si aquest índex li fem al Schwarzenegger en la seva millor època, és veritat, però clar, el Schwarzenegger era una mole de massa
de
muscular i com pesava moltíssim, però no tenia obesitat, tot i que el número li hagués sortit en obesitat.
Clar.
Així que s'ha d'agafar una mica en pinces i s'ha de saber interpretar molt, molt bé.
Sí.
Eh?
Aquest índex de massa corporal crec que va fer fortuna, no sé si bona o dolenta, fa uns anys, no?
Sí.
Pel gran públic, diguéssim, amb el tema de les models, de la passarel·la,
sí,
de Madrid, no?
Sí, exactament.
La passarel·la va dir que no acceptaria models que no tinguessin un número mínim d'índex de massa
de 18,
corporal, no?
Sí, perquè per sota de 18 se reconeix com infrapès, és a dir, una massa corporal estigui en un punt de 18, ja pots considerar que és una persona que realment estarà molt prima i més tenint en compte que són models que el mínim d'alçada em penso que està sobre el 1,75 m, imagina't, però tenir un índex de massa corporal de 18, la veritat és que no crec que superen els 50 quilos, deuen estar sobre els 45.
Clar. Per tant, l'enquesta aquesta ens diu que al voltant del 48% de la població té sobrepès, que d'aquí entrem a, parlem de, dels extrems,
claro,
no?
Sí, dels el 48% que... està per damunt del 25, i un 14,7, quasi 15%, està per sobre del 30, o sigui, que es considera obesitat. Ens hem de preocupar si estem en sobrepès, o sigui, del 25 al 30? Realment no. El que hem de fer, no cal fer una dieta estricta per això, no? Hem de canviar petits canvis en la nostra alimentació que sabem que anirem a millor i incrementar l'activitat física. No cal fer una planificació per un tractament d'una malaltia per excés de pes. Però en l'obesitat ja canvia. Quan aquest índex de massa corporal està per sobre de 30, ja es considera que té obesitat, i aquí hi ha un tractament dietètic amb una planificació, amb una bona educació alimentària, que és primordial, aquí ja sí que estaria més justificat.
Aquí estem parlant de població adulta, ara,
sí,
però quines xifres tenim en aquesta enquesta de gent jove, diguéssim?
Doncs han estudiat en els nens de 6 a 12 anys i han vist que estan al voltant del 15%. No arriba... també és un dels percentatges més baixats de la península, i el que s'ha vist també és que, i això és encara més important, és que els nens no només s'ha estabilitzat, sinó que ha anat una mica enrere, no?
Això
que aquest percentatge ja està, té tendència a baixar. Ho justifiquen realment la Generalitat de Catalunya, perquè t'he de dir que té programes, com per exemple el PAS, que és el Pla d'Activitat Física i Alimentació, que tenen un munt d'iniciatives que intenten incrementar l'activitat física amb nens, millorar la seva alimentació fent classes i fent tretalitzacions a les escoles, també donen reconeixements als restaurants, si fan, per exemple, si segueixen uns estàndards de dieta mediterrània, no? Si tu veus un restaurant que té l'etiqueta AEMET, que convido els restauradors que ens puguin estar escoltant que ho investiguin, perquè és interessant potser optar, doncs, i compleixen aquests estàndards, la Generalitat els reconeix com un establiment de restauració, però que s'hi poden trobar característiques de la dieta mediterrània, no? Que és una dieta, un estil de vida i d'alimentació molt saludable. Per exemple, un d'aquests punts és que dintre l'oferta de postres estigui la fruita fresca.
Molt bé.
Tenen en compte aquestes coses. Doncs tot aquest seguit d'accions s'involucren per disminuir aquest percentatge que es veu que tenien, doncs, que és preocupant que continuï augmentant, no? Són accions de salut pública, que al fin i al cap l'accés de pes és un problema de salut pública.
I tant.
Que al cap i a la fi el que repercuteix sobre el nostre sistema sanitari és l'augment de les despeses, que l'obesitat es relaciona amb moltes altres malalties, com la diabetis. Es tracta d'una miqueta d'això, no? De pal·liar-ho.
Clar. Per tant, xifres positives dintre del que cap, no? No ha crescut exponencialment en els darrers anys, continuem en els llocs baixos de la taula, diguéssim, respecte a la resta de comunitats autònomes. Alguna altra dada que t'hagi cridat una mica l'atenció d'aquesta enquesta?
Ja només d'aquesta enquesta, sinó totes les altres, es pot continuar veient que les malalties principalment de les que la gent mor, són cardiovasculars, són infeccions respiratòries i són, per exemple, càncers. Tot això també té molt a veure amb l'alimentació que seguim. Per tant, sobretot les malalties cardiovasculars, són la primera causa de mort aquí en dones. Si vigilem l'alimentació, igual podem prevenir moltes d'aquestes malalties. O sigui, són realment malalties que no són transmissibles i que el nostre estil de vida té un gran impacte sobre elles. Per exemple, quan parlem de malaltia cardiovascular, estic parlant d'ictus, però també estic parlant d'infarts. I això es relaciona amb el colesterol. Home, doncs portar una dieta vigilada amb colesterol, menjant peix blau, menjant llegums, verdura, fruita i no tanta carn vermella, doncs ens pot ajudar. I tard o d'hora prevenir, segons quins esdeveniments cardiovasculars, no? És interessant.
Per tant, quedin-se amb aquestes xifres, prop del 48%. Facin això de l'índex de massa corporal, a veure què surt, per curiositat, però com sempre agafem aquesta xifra amb pinces.
Sí, amb un professional.
Si surt a prop dels 29-30, Potser bueno, que passem pel metge a comentar-ho.
Exacte, ho passem, sí, o pel dietista nutricionista, en plan, mira, estic amb això i tinc algun dubte, algun tip o algun consell per...
Clar, per canviar... Jo crec que és molt important el que ens dius pràcticament cada setmana d'ara, sí. Que no és una qüestió de fer una dieta estricta, no? I ara durant 6 mesos estic a dieta estricta. No, sinó és canviar la manera de menjar,
sí,
que probablement el problema és aquí, no? L'arrel del problema la tenim aquí.
Exacte.
Mira, has dit abans això de la fruita, de què important és, no? Introduir la fruita fresca com a no? Part dels postres, legalment, o ja per llei. I l'altre dia em va cridar l'atenció que ho vaig guardar aquí una cadena de supermercats molt coneguda, la que no direm aquí el nom, però té un logo de color blau, ha fet una campanya que em va cridar molt l'atenció, i és que potenciava, incentivava el consum de fruites i verdures lletges.
Lletges?
Lletges.
Sí. Ostres, què dius? Molt
clar,
bé.
Perquè a mi això, clar, tu vas al súper i dius, mira, són totes les pomes, sí, són perfectes, sí, tots els caquis són
perquè
perfectes.
Perquè comprem pels ulls.
I això no és normal, senyores i senyors.
No. Dir, lo natural,
les peres,
també està en lo feo. Claro.
Aquí. Sí, llavors, sí, clar, també aquí hi ha tota una indústria, tot el que vulguem, no? De darrere, evidentment, però quin munt de fruites descarta també perquè té un copet perquè no rodona perfecta, molt, no? I crec que també és interessant això. Vull dir,
sí,
no és que la lletja sigui més bona, eh? Totes són bones, no, si són, si venen donant de venir.
Exactament.
Però, escolta, no deixem de banda aquelles, sí, fruites lletges.
Exactament. Que, vull dir que no crec que estiguin dolentes, ni molt menys.
No, per tant, que em va cridar l'atenció, no? Tan lletges com bones. Doncs clar que sí. No, perquè al final també hem de pensar en els productors,
sí, sí,
eh? Que quanta fruita de vegades no venen, pobres,
ja,
perquè té
veritat
un cop la
ja,
poma.
És increïble, eh? És increïble.
Ah. Escolta, fruites lletges. Va, m'agradar la iniciativa.
Sí, 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 a mi també, eh? La buscareu. Sí.
Si tenen dubtes, doncs ja saben, ens els poden fer arribar als canals habituals del programa. Si no, a la d'ara la troben a Bruma Clínica, carrer Marquès de Montoliu 14 de Tarragona. I dimarts vinent, si no passa res, que espero que no, doncs aquí una altra vegada.
Aquí estarem.
Ens veiem. Bona setmana,
bona
d'ara.
Bona setmana.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya. Dietètic Herbolari Casa Pià. A Dietètic Herbolari Casa Pià treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pià trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pià a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Catering El Castillo del Grupo El Álamo le ofrece todo lo necesario para cualquier evento. Bodas, banquetes, convenciones. Disponemos de diferentes localizaciones para realizar sus celebraciones con todo lujo de detalles. Desde el más pequeño hasta una amplia variedad de menús ajustados a su presupuesto, para que usted no se preocupe de nada. Para cualquier evento, Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Infórmese en el 977-84-6240. Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Carretera de Montblanc, en Alcover.
Vols una segona opinió per reclamar els teus drets? Reclama. Reclamació de danys corporals. Vine a veure'ns i t'assessorarem. Estem a l'Avinguda de Sant Jordi 29 de Reus o truca'ns al 977 95 81 47. 977 95 81 47. A Reclama, lluitem pels teus drets. Informa-te'n a la web reclamagrup.com.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
A Cope Tarragona és l'hora del cafè.
És l'hora del cafè al programa. Avui volem parlar novament del gran recapte d'aliments del proper 1 i 2 de desembre, aquesta crida que fa el Banc d'Aliments cada any. I per parlar-ne tenim amb nosaltres avui el president de la Federació Catalana de Bancs d'Aliments, el Joan Vila. Joan, molt bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns. 1 i 2 de desembre, fa molts dies que parlem d'aquesta data i també fa dies que parlem de que falten molts voluntaris encara. Estem a una setmana i mitja aproximadament, 2 setmanes, i sembla que no hi ha els voluntaris necessaris, no només a Tarragona, arreu de Catalunya.
Bueno, aviam, primer agrair-vos l'interès amb ajudants amb aquesta captació de voluntaris i a difondre el gran recapte que, com tu deies, de l'1 i el 2 de desembre. Llavors, bueno, sí, de voluntaris és una realitat. Jo diria que cada any, quan estem a 2 setmanes pràcticament de gran recapte, pues sempre ens posem una mica nerviosos i ens falten voluntaris. I llavors, bueno, pues els últims dies la gent es comença a apuntar i al final doncs, sempre sortim victoriosos conjuntament amb la ciutadania d'aquest tema, no? O sigui que sí, és una realitat que en aquests moments les nostres webs que estan obertes, vull dir, pues falten voluntaris. Per dir una xifra, parlaríem poder d'uns 900 en tota la província de Tarragona.
D'acord. Aquests dies previs llegíem algunes notícies i a mi m'agradaria doncs, saber, hi havia cert alarmisme, no? Dèiem, potser està en perill el gran recapte si no tenim prou voluntaris. És així, Joan?
Aviam, jo crec que al final ens en sortirem i no hi ha problema. Però jo penso que el gran recapte no està en perill perquè doncs, la ciutadania respon. Una cosa que parlàvem aquest dematí amb la presentació és de que la gent no ens pensem que el tema de les persones més desfavorides, vull dir, està solucionat. Pot ser que llegeixi notícies de que doncs la crisi ha passat, que el tema va amunt, però la persona que es troba a l'atur i a la millor amb 50 o més anys, pues aquesta persona no possiblement no tornarà a trobar un lloc de treball.
Clar.
I els joves, que encara que algun membre de la família treballi, vull dir, pues no arriben a final de mes. Llavors, aquesta població cal que l'ajudem i és segur que la ciutadania respondrà com ha respost doncs, cada any.
Sí, de fet, estava mirant les dades també del gran recapte l'any passat. A les comarques de Tarragona es van aconseguir 2.700.000 quilos d'aliments, no? Amb això s'atén...
Quants? No. Perdona?
2,7?
No. 2,7 és el volum que belluga el banc d'aliments de les comarques
És el volum que belluga, sí, perdó, és el volum que belluga arreu de tot l'any. Això reverteix en 24.000 persones que se'n beneficien, aproximadament.
Exactament. I llavors, per tenir la dada de la gran recapte de l'any passat, va ser de 530 tonelades a tota la província de Tarragona.
Què suposa per al Banc d'Aliments, en aquest cas, el recapte que es fa en aquesta crida especial que estem en la 9a edició ja, al volum total de l'any?
Bueno, té una importància, si entre 2.704 hi posem 530, doncs això dona quasi un 20-30% dels nostres recursos surten d'aquest recapte. Per tant, la importància és brutal per les persones desfavorides.
El que comentaves ara, Joan, que sembla que no, que s'està sortint de la crisi, en alguns sectors sí, però el problema continua per moltíssima gent, realment, i potser no ho veiem, no? I com que també estem despistats amb altres coses que passen de l'actualitat, però aquest problema continua existint i, evidentment, vosaltres sou el principal suport per moltes famílies.
És important tenir clar aquest punt, perquè les notícies a vegades doncs enganyen una mica o disfressen una mica la realitat. Com et deia abans, hi ha moltes famílies que ens necessiten.
El nivell de feina, tu ets president de la Federació Catalana de Bancs d'Aliments, per tant no parlo només de les comarques de Tarragona, a nivell de Catalunya. Quina és la salut dels bancs d'aliments ara mateix?
Perdona-la.
La salut. En quin estat de salut estan els bancs d'aliments de Catalunya en aquest moment?
Bueno, en aquest moment, normalment abans del recapte, estem doncs, buits.
Sí.
Tenim molt poques existències i això és comú als quatre bancs, així com ho és aquesta manca una mica de voluntaris. Però, com deien l'altre dia amb la presentació a Barcelona, al final sempre ens en sortim i tirarem endavant i estic convençut de que aquest any recollirem, vull dir, pues, jo diria que el mateix que l'any passat com a mínim.
Per tant, animem a la gent que s'apunti, evidentment, no només a fer la donació necessària, no, els dies 1 i 2 de desembre, sinó a formar part d'aquest grup de voluntaris. Ho poden fer a través del web de www.granrecapte.com, a les comarques de Tarragona també al telèfon 977 75 74 44, perquè al final, Joan, són unes hores, no? El dia 1 o unes hores del dia 2. No demaneu
sí,
més, tampoc.
Hem fet grups de 4 hores, 3 el divendres i 3 el dissabte. I grups d'aquestes hores, i si un altre doncs, només pot cobrir una mica menys o una mica més, doncs tot ajuda serà ben rebuda.
Sempre m'agrada recordar quins són, evidentment, els aliments, no?, que us fan més falta. Des ara que estan els bancs, estan una mica buits, ara aquests dies previs al gran recapte. Quins són els aliments pel que feu una crida especial de donació?
Bé, posem la llet, posem l'oli i posem les conserves de peix o de carn.
És comú a tot arreu de Catalunya aquestes necessitats, perquè recordo que l'any passat parlàvem amb el Banc de Tarragona i deia això depenent de la demarcació, per exemple, aquí a Tarragona no som productors de llet, hi ha una manca especial, no? Això es nota, aquestes diferències?
Bueno, el que passa que entre nosaltres també ens ho repartim.
Clar.
Ens ho repartim una mica. Jo crec que aquesta llista d'aliments la vam consensuar una mica entre els quatre bancs.
Per tant, llet, oli, aquestes conserves de peix, important, com sempre, no? Aliments, doncs, que de llarga durada, per entendre'ns.
Exactament. Això és el que més falta ens fa.
I no sé si també, de vegades, també feu una especial atenció a productes d'alimentació infantil. Continua fent força falta, això suposo també, no?
Sí, el que passa és que això és més difícil de recollir amb el gran recat de fer, però és comptat que serà ben rebut.
Ja. Per tant, vinga, recapitulem. Quants voluntaris ens fan falta a Tarragona, Joan, per aquest gran recapte de l'1 i 2?
Ens en fan falta uns 900, entre 900 i 1.000.
Entre 900 i 1.000, per tant, vinga, que no...
I principalment a Tarragona, capital i arreu.
Ah, sí?
Els pobles estan més bé, hi pot haver alguna excepció, Cambrils em sembla que n'hi ha volta algun, però bàsicament és Tarragona i Reus. A Tarragona també és la ciutat que té més punts de
recollida,
més punts de recollida, o sigui que és la que també en falten més, no?
Per tant, doncs fem una crida especial, Tarragona i Reus, vinga, que s'ha de donar la talla, saben, el del web www.granrecapte.com es poden apuntar, no? Podem triar també la zona que ens vagi més bé, més fàcil, no?, des dels punts de recollida.
Exactament.
Doncs fem aquesta crida també, l'anirem recordant, evidentment. Ens deies, Joan, que sempre a última hora la cosa s'anime. Creus que tot el que està passant doncs, a nivell polític, evidentment, tot aquest moviment que ja està també frenant una mica la gent, no? Es nota a nivell econòmic, també pot influir en això?
Bueno, jo suposo que doncs, el que ens està passant és important i distreu una mica l'atenció, però jo crec que aquests dos dies la ciutadania, com et deia abans, respondrà i és importantíssim el que tinguem els voluntaris perquè a l'entrar la persona que farà la donació al supermercat, doncs que hi hagi una persona que li expliqui una mica de què va això i que li doni doncs, la seva bossa per omplir-ho i si això funciona el recapte serà un èxit.
Doncs estic convençuda que parlarem després del 2 de desembre i haurà set un èxit, no ho dubto. Vinga, tothom que s'animi a apuntar-se voluntari i a fer donacions el dia 1 i 2, faltaria més. Joan Vila, president de la Federació Catalana de Bancs d'Aliments, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres per ajudar-nos en aquesta tasca.
Un plaer.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Well, 20 segons i arribarem ja al punt de la una. Es queden ara amb els serveis informatius de la cadena COPE i tornem en 5 amb recepta de la setmana, la Leida Martí, els companys de Curto López Abogados. Molta informació, moltíssimes coses d'ara fins a les dues. No se'n vagin gaire lluny. Time goes by, no time to cry, lies you and I.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Primera entrevista de Mariano Rajoy tras la aplicación del 155 en Cataluña. Aquí en COPE, el presidente del gobierno ha asegurado que pase lo que pase en las elecciones del 21 de diciembre, su intención es agotar la legislatura. Considera además que Carles Puigdemont y que Oriol Junqueras no deben volver a formar parte de la Generalitat.
Hombre, sería absurdo que a una persona que estuviera en prisión se le hiciese conseller. Vamos, no, creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque no podría ejercer su función, pero inhabilitados no están en estos momentos. La justicia, pues, lleva su tiempo.
La entrevista completa de Herrera a Mariano Rajoy ya está disponible en nuestra web, en cope.es. Más cuestiones en este martes. El 70% de las familias numerosas no tiene más de 4 hijos y la mayoría confirma que llega con dificultad a fin de mes. Es el perfil de la familia numerosa en España, Susana Moneo.
600.000 familias que ni son supernumerosas ni tienen unos ingresos por encima de la media. De hecho, un tercio tiene que recurrir a ahorros o préstamos para acabar el mes. Y son especialistas en descuentos y ofertas. El 87% lleva a sus hijos a colegios públicos o concertados. Y la peor época económica es la vuelta al cole. Proponen que se implante una ayuda por hijo, pero para todas las familias españolas.
Cada familia con un hijo que reciba 100 euros, con independencia de que cotice o no la madre.
Así se ayudará a la natalidad. Estamos a la cola de Europa.
Y ya conocemos el Premio Nacional de las Letras Españolas. Es para la escritora Rosa Montero, con la que ya ha hablado Sefi García.
El galardón ha traído luz a esta escritora y periodista en un año especialmente malo por la pérdida de muchos amigos, acaba de confesar a COPE. La ha llenado de alegría. Es un reconocimiento especial para Rosa Montero.
Como que te han visto, ¿no? Como decir que te han visto, sí, sabemos que estás ahí, sirve para algo. Lo que haces, pues, es de una emoción tremenda.
Nos ha dicho que tapa el agujero de inseguridad que ella como escritora tiene, igual que sus colegas. A toda la trayectoria profesional le han concedido a Rosa Montero el Premio Nacional de Narrativa.
La entrevista del presidente del gobierno aquí en Herrera en COPE marca la actualidad de este martes, pero hay más noticias que te contamos ya en el mediodía. COPE, Ángela Sánchez.
Sí, segunda jornada del juicio contra los 5 acusados de violar a una joven durante los Sanfermines de 2016. En estos momentos está declarando la presunta víctima y tras un receso para analizar si se visionaban o no los vídeos que grabaron los acusados con sus teléfonos móviles. Y ya ha empezado también el primer juicio del caso Púnica. El exconsejero madrileño Francisco Granados se sienta en el banquillo. La fiscalía pide para él 3 años de cárcel por el chivatazo policial que le llevó a prisión. Y no cerramos el capítulo judicial porque la Fiscalía de Madrid pide cárcel para Lucía Bosé por vender un dibujo de Picasso que era de una empleada del hogar ya fallecida. La actriz se enfrenta a 2 años de prisión por un presunto delito de apropiación indebida.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y vamos ya con José Luis Restán. Buenas tardes.
Hola, Antonio. Muy buenas tardes.
Sintonía del Espejo. Y en el Espejo nos contáis una historia muy bonita de una religiosa con mucho empuje, misionera, emprendedora, que ahora se enfrenta a una responsabilidad en la que probablemente ella nunca había pensado.
Pues sí, es la hermana Cristina Antolín, para la cual las vocaciones a la medicina y a la vida religiosa nacieron juntas. Es una religiosa de la Congregación de Santo Domingo que pisó el continente africano por primera vez en 1985 para montar un hospital en el noreste de la República Democrática del Congo, hasta que la guerra le impidió continuar. Se trasladó entonces a Camerún en 1999 y allí ha transformado un pequeño dispensario en un hospital con 80 camas y toda una serie de servicios muy difíciles de encontrar en otros, sobre todo a precios tan económicos como los que ofrecen allí. Pues bien, después de 32 años de trabajo en África, sus hermanas, no sé si decir que le han jugado una mala pasada, la han elegido madre general en el capítulo de su congregación celebrado el pasado mes de agosto. Vamos a contar su historia entera en el Espejo dentro de media horita.
Esta historia y muchas más dentro de media hora en el Espejo con José Luis Restán y todo el equipo. Vamos ya con los deportes. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Rusia mide hoy a la España de Lopetegui.
Segundo partido amistoso de España después de la clasificación para el Mundial. Es
en San Petersburgo a las 8:15, lo va a contar el tiempo de juego. Y juega también España sub-21 en Cartagena, lo hace contra Eslovaquia, es a las 10:10, es partido clasificatorio para el europeo. Y el presidente de la Liga, Javier Tebas, acaba de asegurar que sabe que Leo Messi ya tiene firmado su contrato de ampliación con el Barcelona.
Los contratos son oficiales cuando se firman, no cuando se dicen que se han firmado. Y Messi ha, yo creo que ha firmado el FC Barcelona.
Pero lo creo o lo sabe, presidente. Usted lo dice tan seguro y usted nunca dice nada por decir.
Hombre, si no me engaña, lo ha firmado, claro.
Lo ha firmado, ha asegurado Javier Tebas. Bueno, hay dos partidos de la Euroliga de baloncesto, Baskonia-Real Madrid a las 8:30 y Unicaja-Zalgiris a las 9:15.
Gracias, José Luis Corrochano. Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs sap que estem ja ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240 i tenim a Tarragona. Qui tenim?
A la Mònica Carrasco. Clar, Mònica, què tal, Ricard? Bon dia.
Bon dia.
I a Lleida tenim aquí.
El Ricard Álvarez.
Ah, aquí estem. Pues ja hi som tots. Bueno, no, encara ens falta gent.
No, avui, per aquesta primera connexió, ens falta com a mínim una persona.
Sí, senyor.
Que tingui, home, anava a dir, que tingui més art que nosaltres amb una, a la cuina, ho diré per mi.
No, també ho pots dir per mi, també... Sí, estic convençuda de que tindrà més art, no és el meu camp.
Nosaltres anem aprenent també cada dimarts,
jo
una
intento,
mica.
Jo intento, a veure, a mi m'agrada, però jo reconec que s'ha de tenir una cosa, que la tens o no la tens.
Sí, s'ha de tenir,
un do que el tens o no el tens, eh?
Sí,
allò
sí,
jo
sí.
Puc seguir, necessito una recepta, allò, seguir molt bé els passos, i hi ha gent que és molt més creativa, doncs tinc a la cuina, a veure.
Home, jo la veritat és que alguna vegada he intentat, dic, vinga, va, anem a provar-ho, jo què sé, alguna vegada veus alguna recepta i dius, vinga, va, que m'hi poso,
I què, no?
Em descarrego un lloc on quasi bé et diu, vaja, t'ho diu tot, mueva-se a la dreta 2 passos, coja esto, I la veritat és que, home, al final acaba sortint, però
cent,
mai queda igual.
Surt de cent, això ja passa, però això és que has de practicar més. És que la pràctica, mira, pregunta-li, crec que tens una cuinera a la sala, preguntem-li si això és una qüestió de pràctica.
Doncs mira, tenim avui a la responsable de cuina del restaurant Gourmet Real de Lleida, és la Pepita. Pepita, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Hola, Pepita.
Pepita, què més?
Pepita Mirabet.
Pepita Mirabet. És la responsable de cuina del restaurant Gourmet Real, que està ubicat a l'Hotel Real de Lleida.
Sí, exacte, a l'Avinguda Blondel, número 24. Estem allí, fem cuina casolana, tenim obert tots els dies.
Feu dinars i sopars?
Dinars, sopars, i donem els esmorzars també de l'hotel. Bueno, i la gent que vulgui vindre a esmorzar també pot.
O sigui, Pepita, perquè clar, si no estem allotjats a l'hotel, evidentment podem venir també a dinar, a sopar,
També, tot el que vulgueu.
Vale, perfecte.
Fem també dinars i sopars per grups.
Anava a preguntar, perquè ara anem de cara amb unes dates en les que... Home, suposo que cap a final de temporada també s'estilen sopars de grups,
grup,
i dinars,
sí.
Però de cara a la Nadal, de cara a les dates de Nadal, Mònica, és l'estrella.
Home, clar, nosaltres tu i jo ens haurem d'ajuntar, Ricard, per fer sopar d'empresa. O sigui que, a veure, igual anem a veure la Pepita.
Pues, a veure, ja ho sabeu. Després ve
tot és mirar-ho.
El sopar de Cap d'Any, sopar amb ball... en directe.
O sigui, vosaltres per Cap d'Any no us lliureu de treballar.
No.
I Nadal?
Per Nadal, el dia de Sant Esteve.
Però el dia de Nadal...
El dia de Nadal estem tancats, sí.
Ah, esteu tancats. El dia de Sant Esteve esteu oberts.
Sí. Sí, el dia de Nadal...
Jo, Mònica, amb tots els convidats que hem tingut sempre aquí, sempre ho he pensat i sempre ho sé, ja. És especialment de dedicació, de dedicar-se a l'hostaleria,
Home, sí, és una... requereix moltes hores i aquests moments, doncs, que mira, per exemple, doncs Sant Esteve, no?
Sí.
Que potser preferiries estar a casa, doncs treballes, però bueno, escolta, això també, mira, va amb el càrrec, que diuen,
no? Exacte. I tant. Molt bé, doncs anem a parlar d'una recepta, no?
Espera, que jo tenia la pregunta per fer-li a la Pepita. Pepita, això que dèiem ara, de que independentment de que tinguis més mà o no a la cuina, és una qüestió també de pràctica, suposo, no?
Sí, és pràctica i després, bueno, és com tots.
El do.
El do, exacte. Ah. Un tindrà el do per cuinar, uns altres, pues, bueno, amb el que feu, pues, és el vostre.
Jo soc millor, soc més bona catant. Catant que cuina. Per tant, jo em poso les teves mans, Pepita.
Perfecte.
Jo també, però veig que Mònica ens ho han deixat bastant clar. Si no tenim el do, podem practicar, però pels de casa.
Sí, sí, sí. No, no, jo estic encantada d'estar en aquesta banda de la partida. Vull dir, jo, ja em va bé, ja em va bé. No, escolta, Pepita, va, què tenim? Què ens portes avui?
Què ens portes avui?
Bueno, hem preparat una recepta que ara tenim, és la temporada, un civet de porc senglar. Ah. Civet de jabalí.
Ah, no és una carn molt, molt habitual, no?
No, no. És temporada de caça i l'aprofitem pues, ara.
Ah, per tant, això és un plat de temporada.
Sí, eh? Sí.
A més, és un plat d'ara d'aquests que quan comença a fer fred...
Sí, és porta caloria aquest.
Ah. Això sí, ja va sí, bé, sí. Perquè a més la carn de porc senglar... Pepita, jo no he dit que no l'he tastat mai. És més... És forta, no? Suposo.
Sí, és una carn forta, a més és dura i s'ha de cuinar bastant. Ah. Perquè, bueno...
Bueno, què necessitem?
Vinga. Bueno, els ingredients són, per unes 6 persones agafarem 2 quilos de carn de jabalí i la llaneta i atroceada. Després necessitarem una ceba, un parell de pastanagues, uns 3 o 4 alls, 2 litres de vi negre, el vi, a ser possible que sigui un vi bo, una copeta de conyac, un vas de caldo, farina, necessitem també 2 fulles de llorer, 2 claus d'espècies, després julivert, ametlles, avellanes, sal, pebre amb gra i xocolate. Mm-hmm. Xocolate a la pedra.
Mare de Déu, m'està... Bueno, ja em sembla fantàstic tot el potent, que acabes de dir. És molt potent, això.
Escolta, mira, ametlles les agafem de les Terres de Lleida, les avellanes de Reus.
De Reus, exacte.
Exacte, veus? Una bona combinació,
clar
no?
Clar que sí.
Bueno, primer agafarem la carn i ho ajuntarem amb la ceba, les pastanagues trossejats, els alls, les fulles de llorer, el clau, els grans de pebre i el vi. Uh-huh. I això ho deixarem macerar durant 2 dies.
Ah.
Ho ficarem allí a la nevera, macerar, i 2 dies. Al cap dels 2 dies agafem la carn, la traiem del vi i de les espècies i la passarem per farina i la fregirem.
Uh-huh.
I les espècies que tenim amb el vi els ficarem a bullir. Ens té que reduir, ens té que quedar com un quart de la quantitat que hi hagi, un quart.
Ah, vale, o sigui, tot això n'ha estat macerant la carn aquestes hores prèvies, ho fiquem al foc, molt bé.
I que reduïsqui. I fregim la carn, i quan la tinguem fregida, i afegirem la copeta de conyac.
Uh-huh.
Un cop ho tenim, el que estàvem fent reduir, ho passem pel xino, que... pel colador, que quedi tot allí...
Tot uniforme.
Ha de quedar una mica espesset, no? Suposo,
que,
Pepita, clar.
Sí, perquè com que ja han passat la carn per la farina, això clar. Ja farà que se mos espessi.
Espesseix, val.
I llavors ho afegim a la carn que tenim ja, que el conyac que li han posat ja era reduït, i posem també el caldo que mos ha quedat d'aquestes verdures.
Uh-huh.
I llavors hi fiquem una fulla de llorer, una mica de julivert i una mica de timonet i ho tapem i ho deixem bullir a foc suau durant 2 hores.
O sigui, aquest és un plat de paciència, eh?
Sí.
O sigui, no és un plat d'aquell que arribes a casa i dius, què fa per dinar?
No.
És
no,
de paciència.
Ja l'has de començar a preparar 2 dies,
abans.
Abans.
Clar,
sí. Això ho hem de planificar bé. Molt bé, llavors ho deixem un parell d'horetes.
Que vagi bullint, poc a poc.
Foc lent.
Anem remenant. I quan estigui a punt d'acabar, li fem la picada. Agafem l'all, una mica de julivert, els fruits secs que hem dit abans, les avellanes i les ametlles. Li ratllem el xocolate, ho piquem tot i ho diluïm amb una miqueta del caldo de la olla que mos està fent xup-xup.
Vale.
I ho afegim tot.
I ho deixem una estoneta més.
10 minutets... I ja ho tenim preparat.
Jo tinc curiositat per saber com el gust de la xocolata on l'acabes notant, eh?
Jo havia menjat conill amb xocolata, no?
Pues sí.
Però de ser xocolata d'aquest...
Xocolata a la pedra.
A la pedra, sí. De Gramunt.
Exacte. El xocolata de Gramunt, sí, el que millor mos hi va.
La veritat és que, mira, jo he anat apuntant més o menys, perquè després jo em tornaré a escoltar la recepta, al podcast, per si algú s'ha perdut, que després la penjarem. Però, Pepita, no és difícil. És de paciència, però no és difícil, això.
No, difícil. Però si la... A veure, la cuina no és... No hi ha res difícil.
Bueno, això...
Això ho dieu els que en sabeu.
Sí.
No. No, és un plat, no és res complicat, és això, és paciència.
Si vols, ara t'ho explico així, Mònica. Un cop ho saps fer...
Doncs tot és molt fàcil.
Clar, ja és molt fàcil.
Sí.
No, però que al final aquí és anar posant tot i que vagi fent xup-xup. Vull dir, no són moltes elaboracions diferents en aquest cas, no? Bueno. I tenim un plat que, escolta, quedem fantàsticament bé i contundent.
Jo ja saps que en aquestes hores ja aniria a provar-lo ara
mateix. A mi el que em falta ara només és el pa.
El pa.
Per sucar, no?
Exacte.
Sí, el pa que no falti. Molt bé, doncs avui ha estat amb nosaltres la responsable de cuina, la Pepita Miravet, que ens arriba des del restaurant Gourmet Real, que esteu a l'Avinguda Blondel a Lleida, a l'Hotel Real.
Sí.
Que podeu anar a provar aquest plat, suposo que l'oferiu també.
Sí.
I que, clar, que el comenceu a preparar dos dies abans, però que l'oferiu, i que, per tant, el podeu
provar. Ara s'ha d'aprofitar, ara que és temporada, i amb aquest fred ve molt de gust, això.
I tant que sí. Pepita, escolta, que ha estat un plaer, que ens haguis acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Mònica, nosaltres seguirem practicant.
Sí.
Parem ara un moment.
Que si convé que anem a veure un dia la Pepita i
esteu convidats,
fem,
anem,
jo vinc.
Esteu convidats, ja ho sabeu.
Gràcies.
Doncs ens apuntem. Això no cal que ens ho diguin dues vegades.
Mira, doncs posa publicitat que anem a buscar dia, va.
Vinga.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas Tiempo de Juego y recuerda, este martes a las 9, Carlos Herrera entrevista al presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
¿Cómo va a querer Europa un gobierno como el de Puigdemont, que delinque, se salta las leyes, arruina?
Síguelo también en vídeo en cope.es, en Facebook Live y en Twitter. Está pasando. Estás en COPE.
Soy Pastora Vega, y si quieres cuidar tu piel, toma Isovital Antiox. Con Isovital Antiox conseguirás una piel suave, joven e hidratada. Piel joven, Isovital Antiox de Pharma OTC.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Vinga, continuem amb més coses. Què vol dir aquesta música, Ricard Álvarez? Que hem d'obrir l'armari de bat a bat.
L'armari, sí. Per cert, saps que la setmana passada et vaig dir que quan em vas posar aquesta música feia cervicals?
Sí, feia cervicals. Vaja, deixi'm
saps
el caparró.
Saps qui m'ho va dir, que també el coneixes? Que depèn del concert fa cervicals per tot l'any?
A veure...
Andrés Rodríguez.
Hombre!
Redactor en cap del diari La Mañana.
No em diguis.
Si va a un concert de heavy que li agrada, fa, com que porta el pell llarg, fan allò de donar voltes amb el... he hecho cervicales para todo el año.
Un día podríem convidar l'Andrés Rodríguez aquí a l'Espai del Vestidor amb la Leida Martí, que ja la tinc aquí. Leida, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Perquè t'he de dir que l'Andrés, no el coneixes, però ell és un... O sigui, allò de, ara que es porten tant les samarretes de grups, de ACDC, del Ramones, ell, això ja fa 20 anys.
Sí. O més.
És un visionari de la moda, vaja.
És un visionari de la moda, sí senyora. Una abraçada per l'Andrés, des d'aquí.
Escolta, doncs, de què parlem avui?
Avui ve un tema que a mi m'agrada molt, que és l'assumpte de la sabata.
Sí.
Botes, en concret, no,
sí.
Aleida?
Sí, avui anem amb una que l'any passat ja vam començar a fer tendència i continuem aquesta temporada amb les Over the Knees, són aquelles botes altes fins per damunt dels genolls.
Que aquí jo tinc amor-odi, Ricard.
Over the Knees.
Over the Knees, sí, no? Per sobre del genoll. Okay. Es porten moltíssim aquestes botes altíssimes, no?
Sí.
Que a més es porten, evidentment, a sobre de tot.
Bueno. Depèn. La pots portar amb els vestidets o damunt de pantalons.
Jo tinc la teoria que no afavoreixen gaire les que són de licra, eh? Allò que és com si portessis un mitjó alt. Jo crec que ni si ets altíssima, crec que això quedi gaire bé. Eh?
Això depèn de la combinació, ja.
Sí?
Jo crec que és la combinació de les peces de dalt, del tipus... Mira, jo el que he agafat per fer aquest programa, sincerament, és un article que va sortir al Telva, vale? Que la fa una de les estilistes de la revista i que realment és una crac, aquesta dona. Uh-huh. Vale? I a través d'ella pues, explicaré el que és una miqueta aquest programa, perquè ho vaig trobar molt interessant, ja que, com bé dius tu, és un tipus de bota una miqueta especial i que a vegades nosaltres mateixes no ens sentim còmode amb ella, perquè com que no estem acostumades a anar amb una peça tan alta, no d'alta de taló, sinó alta de canya. Uh-huh. Fa com si haguéssim l'efecte contrari al que són els vestits llargs.
Però de totes maneres això necessita... parlem de dones ara,
sí.
amb les cames llargues, per entendre'ns.
Clar, això està restringit a gent que tingui la cama molt llarga no?
No.
Jo t'ho dic perquè ara estava mirant fotos, perquè sí que em veus alguna pel carrer.
Com es documenta.
Jo sí, ara tinc
a
això.
A mi m'encanta.
He ficat el Butch Over Denise i les imatges de Google. Jo les trobo horribles, eh?
Sí?
Però això és una opinió molt subjectiva.
Però alguna en concret, et refereixes a alguna de les que estiguis veient ara a imatges o el concepte?
No, en general. Mm. I pensa que les fotos que ja veig són teòricament de models estirades, per entendre'ns. Doncs imagina't.
Jo a mi, mira, és que a mi la Leida potser em farà canviar d'idea. A veure, dius que la clau està en com ho portem,
sí,
no?
Sí, que la combinació no només de les peces, sinó també dels teixits.
A veure.
Vale? O sigui, per tindre un equilibri amb aquest tipus de botes, o sigui, per poder-les portar, has de tindre els quatre bàsics que les suavitzen, perquè realment són peces que marquen molt.
Mm-hmm.
Per tant, són la llana, el tuit, la pell i el texà. Mm. Amb aquestes quatre d'aquí tu fas les combinacions de les botes. Generalment són dantelina, perdó.
Sí. Mm.
I així d'aquesta manera pues, fas una, pues, això, la combinació d'elles fa que la bota quedi més en harmonia.
D'acord.
No que allò super mega destaqui i se vegi allò, uau.
O sigui, la bota no ha de ser la gran protagonista, en aquest cas?
Però ho acabarà
50-50,
sent,
50-50,
eh?
Sí. Sí, se suavitza a través de les altres peces.
Vale, o sigui, sí. com, quina és la combinació ideal, diguéssim, amb una bota d'aquest estil que ens puja per sobre del genoll? La idea és portar-ho amb alguna cosa curta?
A mi, personalment, la combinació que més m'agrada és amb un vestidet, que quedi la bota, un pam i el vestit.
Que es vegi un pam
o
de
quatre
cuixa.
Dits, sí.
Clar, és que tot i que la bota sigui tan alta, no estem parlant exclusivament d'hivern.
Bueno, es comença a portar a la tardor. El que passa que, clar, a veure... Sí,
que jo veig
una tardor
fotos,
normal, no com la que hem tingut.
Correcte, però veig aquí fotos de noies de primavera, amb aquestes botes. Eh?
Bueno, és perquè porten colors molt clarets, però en principi de primavera no, és tardor, és tardor. Tardor perquè aquesta tardor, si us en recordeu, vam començar amb colors molt clarets.
És veritat, sí,
molt suaus. Vam començar amb rosats, molts beixos... Per tant, sembla potser que sigui més primavera, però no, és més tardor ja. A més, si t'hi fixes, no sé quines fotos estàs mirant, però segurament els teixits són més llanosos, encara que siguin clarets.
Sí, això sí, això sí.
Sí, veus? Clar, és... bueno, és perquè a vegades, aquí, perquè per el temps que fa aquí, és el que sempre hem comentat, depèn també molt d'on t'estiguis. Pel temps que fa aquí, sortir amb un jersei de llana, que et faci de jaqueta també, o sigui, que et faci un tot portar un jersei de llana, no s'acostuma a fer.
No.
Però, per exemple, en altres ciutats com Milán, com Nova York, que des de primera hora del matí fa fred, però fa un fred continu, o sigui, no és allò que, clar, per exemple, aquí a primera hora estem superbaix de temperatures, al migdia pugem a 26 graus...
O sigui, no els hi fa falta anar amb capes.
No tanta capa.
Clar, amb una peça ja acaben una miqueta més, encara que sigui llana. Bueno, potser al migdia potser tenen un pelín més de calor, però no pugen a 26 graus, se queden a 20, que és ja diferent.
Per tant, a veure, allò, regles bàsiques per portar aquestes botes amb dignitat.
Sí, primera, primera combinació. El doble dènim. ¿Vale? Això d'aquí què vol dir? Que portes texans, jaqueta texana i un jersei llenoset per donar-li un toc de color. Ja està, res més. Molt senzillet, amb un parell de collarets d'aquests així una miqueta més senzills. i bueno, un estil més de dia a dia.
Aquí texà, o sigui, la bota per sobre del texà, parlem.
Sí, la bota per sobre del texà, correcte. A mi és que, sincerament, la faldilla texana no m'acaba d'entrar, vale? Però si us agrada amb faldilla texana, òbviament també ho podem combinar amb una faldilla texana. Mm-hmm. Jo, sincerament, a mi no m'agrada, però bueno, això ja és un gust personal meu al 100%.
Molt bé, doncs per tant, amb texans, allò, combinació perfecta, què més?
Sí, després també tenim amb el blazer de tweed, que és aquest que és de quadros negres i blancs tan petitons, que és com a llanós, vale? A veure, després, aquí com ho faríem? Faríem ja tot en fosc. I després, o sigui, un monocolor amb, per exemple, pitillo negre, camisa més aviat negra, el blazer, i de com a bota, una bota o negra o un marronós molt fosc, o per exemple un bordeus, que també li quedaria molt bonic. Vale? La part de dalt també la podem fer, per exemple, també més sedosa, que també quedaria molt maco, faria una combinació molt xula amb el blazer i la blusa.
Molt bé.
Anem. Després, amb la caçadora de pell. És un clàssic. Sempre queda bé amb un tipus de bota d'aquestes així. Si fem caçadora de pell, podríem també provar-ho amb una bota de pell, no amb talina, que és com la tendència que està entrant, sinó com de pell. I fins i tot una miqueta més mosquetera, de baix una miqueta més arrugadeta. O sigui, aquest any ha sortit una col·lecció de botes una miqueta més arrugades de baix al turmell. Vale. I després també una altra combinació que és molt guanyadora és la jaqueta tricot.
Que és el punt aquest gros,
punt gros,
eh?
El punt gros, sí. Llanós, sí. Que, per exemple, per ara és ideal. I després, per exemple, aquí a Ricard sí que podem anar una miqueta més clarets i ficar-nos amb uns beixos i la bota que fos més que un to beige o un to ocre, saps? I després ja queda, queda molt suau, molt dolcet.
Independentment de com ho combinem, Aleida, si algú es decideix a fer la inversió en unes botes d'aquestes, no? més altes, hauríem d'anar a colors d'allò negre, marrons i tal, o ens permetem alguna estridència?
Jo, sincerament, com que és una bota ja molt, molt especial, si no és que ets super extremada, jo que faria, per exemple, un blau marí, un negre, un marron, un gris, que també queda molt xulo. Però, bueno, si tu ja t'agrada super encanta i és més avet extremada i ja tens alguna bota d'aquestes i només la vols per tindre una de més a més, sí, per què no? Li podries ficar un bordeus, que queda molt xulo, o un vermell, que aquest any el vermell ho està petant.
Sí?
Queda molt xulo. Després també, per exemple, hem de parlar de dos tipus de canyes, que això se m'havia descuidat. La canya més aviat estreta, que aquesta es porta amb taló, quadradet més aviat de dos dits, i després la canya més aviat suelta, que és aquesta que et balla una miqueta més, per la cama te balla per dintre la bota, sí, que dic jo. Aquesta d'aquí és més aviat de tendència amb planeta.
Vaja, o sigui, també la mosquetera, per sobre el genoll, també
sí.
Plana, eh? No només amb taló.
Sí, pots fer les dues combinacions.
Molt bé, doncs escolta, se'ns acaba el temps. Ricard, tens algun dubte més sobre la bota over the knee?
Bueno, jo, dubtes potser sí, però...
Dubtes tots, no? Diu tots.
Al final acabem amb aquelles històries. Evidentment que les teories existeixen i són acertades perquè hi ha estudis al darrere i observacions, però com sempre dic, i suposo que la Leida estarà d'acord, ves i prova-te-les.
Home, clar.
Si pots, eh?
Sí.
Et poden dir que, jo què sé, que el gris anirà molt bé i tu te les proves i a tu no et queda bé. I et queda millor, doncs, una negra, jo què sé, és un dir.
No, i a més que aquestes coses, com també sempre ens diu la Leida, per molt que es porti, tu t'ho has de, no?
Tu t'ho has de
provar...
sentir a gust.
Exacte, t'hi has de sentir a gust perquè, si no, sí que és quan anem una mica disfressats, no? Vull dir, si te les proves i et senten bé, doncs escolta, pa'lante. No?
Sí, tu t'has de sentir a gust amb tot el que portes. Si no, no t'ho compris perquè ho deixaràs a l'armari i és una inversió mal feta.
Exacte. Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí. La Leida ja té les seves botes per sobre del genoll, ja ens ho ha confessat. O sigui que et volem veure. La setmana que ve te les podries posar si fa fred.
Vinga, va, me les ficaré. Vinga.
I quan vingui, no? Ja et passarem una foto, Ricard, no pateixis.
Molt bé.
Vale? Doncs, a Leida, mil gràcies.
A vosaltres, un petó a tots.
Bona setmana.
Adéu.
I, Ricard, nosaltres ho hem de deixar aquí.
Sí,
que,
home.
Que tenim el rellotge, jo veig el rellotge, quan ja arribem a dos quarts, dic, ja m'he d'acomiadar.
Ja pràcticament hi som.
Ja pràcticament. Doncs ens parlem divendres.
Divendres, no? I tornem.
Que vagi molt bé.
Una abraçada. Adéu.
patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Te han denegado la invalidez? Curto López, abogados. Te lo repito, ¿te han denegado la invalidez? Curto López, abogados.
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-2235-22. 977-2235-22. Curto López Abogados.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Per cert, Ricard, torno a trucar a la teva porta, que no t'he preguntat com aneu de temperatures avui a Lleida, perquè aquí fa un fred avui.
Pues, si nosaltres hem arribat a zero aquesta nit.
A zero ja?
A zero, 0-1.
Aquí, bé, jo he vist els 5.5, eh? O sigui, ha fet fred també. Perquè jo, quan arriba el fred, me n'adono de l'important que són les finestres, que siguin de màxima qualitat. Nosaltres aquí a la ràdio tenim de Keuning.
Ah, sí? Sí. Ah, però és que, a més, les de Keuning, a part de que tenen bona qualitat i fan la feina que han de fer, són maques.
Sí, és veritat això, però es nota, els materials, els acabats, no? Aquest, el disseny, i això al final, aquesta qualitat que veiem, al final això es tradueix en qualitat de vida, no? Perquè a casa es nota, quan no entra fred de fora.
I tant que sí. Oh, i a la factura de la calefacció es nota.
I tant. Jo, mira, aquí a la ràdio les tenim a la redacció, però a casa les pot posar al menjador, a l'habitació, a la cuina, importantíssima.
A la cuina, sí, que sempre està més freda, la cuina.
Sí, però bé, per així no marxa. Imagina tu que fas alguna cosa al forn, fas un plat al forn, doncs així que hi ha calor que desprèn el forn, també es queda si tens de Keuning.
Doncs ja ho saps, si heu de canviar finestres, penseu en de Keuning.
Tu hija lleva 20 minutos mirando la pared y tú pensarás, qué imaginativa, qué vida interior, pero en realidad quiere pintar toda esa pared como si no hubiera un mañana, como poseída por el propio Kandinsky. Pero no lo hará, porque si hay un momento para portarse bien, es este. Y lo sabe.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Y ahora 25% de regalo, también en nuestra web.
En este minuto, muchos dueños de coches que duermen siempre en garaje tienen lo mismo en la cabeza. ¿Por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola, buenos días. ¿Puedo ayudarle a ahorrar?
Hola, ¿qué tal? Mira, quería saber si tenéis un plan para ahorrar en esas horas en las que normalmente estamos en casa.
Sí, el plan elige 8 horas. Va a pagar menos las 8 horas que elija o puede separarlas en los dos tramos de 4 horas en los que más consuma.
Planes a tu medida de Iberdrola. Tú eliges cuándo pagar menos por la luz. Infórmate en iberdrola.es.
Cuando tu pareja te habla de trabajo y dice...
Pues estábamos en mitad de la reunión y le he dicho a mi jefe que no. Bueno, a ver, no se lo he dicho, pero vamos, que se ha enterado.
Pero tú escuchas... Está claro que sabes pasar, pues en el coche pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Curto López, abogados, tu fareix aquest espai.
Vinga, seguim al migdia a COPE, saben que toca, no? Aquesta hora, doncs els tinc aquí aquesta setmana sí, que no tenim alterada la programació, els companys de Curto López Abogados. Tinc novament a l'estudi el Miquel Curto, el Luis Miquel López i el doctor Artur Ortega. Molt bon dia a tots tres.
Molt bon dia.
Buenos días.
Moltes gràcies i, a més, avui encantada perquè em porteu un bonus track, eh? Porteu convidada. Molt bé, molt bé. Ens estem quedant sense micros. M'agrada veure l'estudi tan ple. Ens acompanya la Maria Sáenz de Santa Maria, que és notària. Maria, què tal? Bon dia, gràcies.
Bon dia.
Merci a tots per per venir i avui entenc que si heu vingut amb una notària és perquè venim a parlar de temes, no, relacionats amb el tema de les, no, de les incapacitats, discapacitats i, per exemple, bueno, doncs...
Ja que nos comentaste, Mónica, que había muchísimas preguntas que no tenían mucho que ver con nuestros temas, pero hemos traído un notario para que nos pueda solventar, sí,
bueno, tienen
todas
que ver,
las preguntas.
No tiene que ver, pero sí tiene que ver,
sí,
mucho,
clar,
¿no? En realidad, en el fondo. Miquel.
Hi ha molta gent que ens ha preguntat i vosaltres mos ho heu dit respecte a herències. Per exemple, el meu pare és una persona que ja és molt gran i vol fer testament. És a dir, una sèrie d'assumptes que estan connectats amb tema notarial.
Clar.
I la millor persona que pot assessorar els nostres oients, pues és la Maria.
I tant, no? Per això, persones que amb cert grau de discapacitat, no? Doncs s'han de fer testament o s'ha de fer qualsevol
Correcte.
Altra gestió que hem de, no? Hem de
bueno,
passar per notari.
O simplemente eso, ¿qué documentos tengo que llevar?
Sí.
¿Qué necesito? ¿Qué de hacer? ¿Puedo? Todas las preguntas que nos has pasado, Mónica.
¿Qué testamento es ¿vale? el válido? Porque mi padre no sé cuántos testamentos ha hecho, ¿cuál es el válido? Es decir, muchas preguntas que la gente se hace...
O fins i tot, a veure, pots tenir la idea de que vas al notari quan ho tens tot aclarir, que et faci el document definitiu, i vaig a l'abogat al principi perquè m'assessori. Mm. Què he de fer? Com ho he de fer? I si ho vull fer? I si ho vull fer? Això li puc preguntar al notari
Correcte.
Directament? O he d'anar a un abogat primer que em digui com ho he d'organitzar el testament?
Bueno, escolta, però... m'encanta perquè no he de treballar gens, quan veniu. Us tinc tan ben ensenyats,
però aprofites per posar la falcatessa.
Us tinc tan ben ensenyats, Això és fantàstic. Per tant, a mi també m'agradaria... No, que vosaltres no riguis, que és veritat. Vosaltres que tracteu, evidentment, amb la gent que us planteja també aquests dubtes, no? Que també m'ajudéssiu a preguntar-li a la Maria, no? Quins són els dubtes més freqüents.
Sí, sí.
Maria, suposo que vosaltres us trobeu amb això, molt desconeixement, no?, per part de la gent.
Bueno, vamos por faena, Maria, ¿no?
Sí.
Sí, porque has venido aquí de oyente, ¿no? Has venido para solucionarnos todas las dudas que tenemos. Por ejemplo, hablando de documentación, o sea, cuando me voy a la notaría para hacer una herencia, mi padre ha fallecido, ¿qué documentos necesito para ir a la notaría y solventar todas estas dudas? Y...
De primeras es muy sencillo, con que vengan a la notaría con el certificado de función es suficiente. Con eso nosotros podemos tramitarle el certificado de últimas voluntades. Y con ese certificado, lo que comentaba el doctor, que sabemos si hay hecho un testamento o no hay hecho un testamento y cuál es el último testamento. Por eso es muy importante hacer testamento.
Sí, porque... Sí,
y si no lo hay, no, y si no hay testamento, porque bueno, muchas veces te puedes encontrar,
sí,
me imagino.
Sí,
¿no?
Si resulta que no hay testamento, pues entonces tenemos que hacer un documento que lo sustituye, que se llama la Declaración de Herederos ab intestato. Vale, que tiene un nombre un poco complejo, pero bueno, simplemente...
¿La declaración de qué?
De herederos ab intestato, que se llama.
Es decir, no hay testamento y la ley te dice cuáles son las preferencias
de
una serie de documentación,
de unido,
sí,
de
con una serie de documentación que se aporta a la notaría, pues es el notario el que declara quiénes son los herederos conforme a la ley y la documentación presentada.
De acuerdo.
Por eso siempre es conveniente haber hecho testamento, ¿vale? No hay que esperar... como decía el doctor, ¿cuándo lo hago? ¿Cuando soy mayor? No es necesario. O sea, uno puede ser joven y hacer testamento, es importante. Siempre lo podemos cambiar.
Con el yuyu que les da a la gente pensar, un día me moriré, tendría que hacer testamento.
Es verdad, es que es una cosa que no es agradable, ¿no? De ponerte a pensar en el
no.
supuesto, digamos.
La verdad es que uno no se levanta por la mañana, qué bien voy a hacer testamento.
Exacto.
No.
Luego es que María lo podrá ver en su notaría y en su ya es joven pero larga experiencia profesional, que... Hay gente que no ha hecho nunca ningún testamento y te encuentras gente que a lo mejor ha hecho 5, 6, 7 o más testamentos, ¿no?
Sí, lo bueno del testamento es que es un documento que la verdad es que de coste
pues,
40 euros más o menos y lo podemos hacer tantas veces como queramos. Es decir, es de los pocos documentos que se pone la hora, como si quiero hacer uno por la mañana y otro por la tarde porque me ha tocado el euromillón y quiero cambiarlo.
Y entonces, pero ¿cuál vale? ¿El primero? ¿El segundo?
Sí,
¿a mitades?
No.
¿Cómo vamos con esto?
Normalmente siempre el último testamento que se hace revoca los anteriores para dejarlo todo en un solo documento, para que no haya dudas de parte de este, parte del otro. Los notarios recomendamos que siempre se revoque el anterior y se deje todo por escrito en el último testamento que nosotros otorgamos. otorgamos.
Sí, y una pregunta, María. Si yo he hecho un testamento hoy y de aquí 20 años vuelvo a hacer otro y lo acabo de unos días vuelvo a hacer otro. Pero en ninguno de estos tres testamentos posteriores digo expresamente que revoco los anteriores. ¿Qué pasa?
Bueno, eso...
Porque muchas veces nos preguntan estas cosas.
Evidentemente, pero para eso estamos los notarios. Cuando se pasa por notaría siempre se revoca el anterior para que no haya problemas de interpretación de qué parte vale de uno y qué parte vale de otro.
De acuerdo.
Eso es fundamental. Por eso un buen asesoramiento, tanto al notario como en abogado, donde nos encontremos más a gusto, pero siempre tenemos que ir asesorados.
A mí me gustaría hacerte una pregunta, María, porque obviamente el testamento es un documento muy importante, ¿no? Es una persona que después de pasar a la otra vida decide qué hacer con sus bienes, ¿no? Con lo que ha sido el trabajo y esfuerzo de toda su vida, ¿no? Me gustaría que hablaras un poquito, y aquí supongo que el doctor Ortega también nos dirá lo que él piense sobre ello desde el punto de vista de médico, es la capacidad para poder testar, ¿no? Es decir, una persona que vaya a hacer un testamento tiene que tener las capacidades físicas o psíquicas para entender el acto tan importante que está haciendo, ¿no, María?
Correcto. Por eso la recomendación que he dicho al principio y que es muy importante, que no tenemos que esperar a estar mal para decir ahora me doy cuenta de que me va a pasar algo y voy a hacer testamento.
Correcto.
No tenemos que esperar
a eso.
Esta
sería la recomendación más importante que
yo creo que el doctor
hacer, ¿no?
Estará de acuerdo en que muchas veces lo vemos y desgraciadamente hay que ir antes. No hay que esperar a encontrarnos mal para arreglar nuestras cosas. ¿Verdad, doctor?
¿Qué tal? Yo ya tengo hechos tres.
Un alumno aplicado tengo a mí.
Entonces, María, te planteo un caso que podemos ver, que los abogados podemos ver muchos, porque nos viene algún heredero que se ha abierto el testamento y, por ejemplo, porque se había distanciado de sus padres o había malos rollos familiares, que
esto pasa
y esos son los casos que nos vienen los abogados,
¿y
no? Y nos hace la pregunta, oye, es que mi padre cuando hizo este testamento, mi madre cuando hizo este testamento ya no estaba bien, ya no regía, ¿no? Esto es lo que, de alguna manera, obviamente los notarios tenéis que analizar que una persona tenga las capacidades.
Evidentemente nosotros tenemos que juzgar, no solo en el testamento, sino en todo documento que se otorga en la notaría, si la persona que lo otorga tiene capacidad suficiente y se entera de lo que está otorgando. Por eso los testamentos siempre se otorgan solo ante el notario, no con los otros hijos delante que quizás les vaya a dejar una parte. Y todo esto hay que ver si viene y tiene cinco hijos y solo se lo va a dejar a uno y es el que le acompaña.
Sí.
Bueno, pues
hay dudas.
Tenemos que tener especial atención para saber, y si tenemos dudas, pues evidentemente acudimos a profesionales, como pues el doctor, sí, para que juzguen también junto con nosotros, sí, la capacidad.
Y ya doy paso al doctor Ortega. Te viene un señor, por ejemplo, bastante mayor, que acompañado de solo uno de los hijos, has dicho un ejemplo que tenga más hijos, se lo deja solo aquel hijo y se le da a todos los demás, ¿no? Si tú tienes dudas respecto a la capacidad de esa persona para entender y para decidir libremente con todas las consecuencias de lo que está haciendo, es decir, puedes paramos las máquinas, ¿no?
Correcto. Acudo a un profesional, al doctor, y entonces él me acompañaría entre los dos, pues juzgar la capacidad de esta persona y apoyarme en un doctor que también en estos momentos puede ayudarnos mucho.
O sigui que la valoració és conjunta, o el remetge,
no,
busca un metge que et digui el què i llavors
se busca el facultativo, se buscan dos testigos también, se pueden buscar soluciones para que, bueno, pues no haya dudas de que solo caiga en el juicio de una persona si esa persona pues tiene la capacidad para otorgarlo. También aquí quiero diferenciar una cosa, que hay un error común. Una cosa es que una persona no tenga capacidad y otra cosa es que a una persona se le haya convencido. Convencer a una persona para que me lo deje a mí no es ilícito.
Claro, claro. Puede ser injusto, pero no es...
Claro, y ahí sí que muchas veces dices, ¿qué le convencieron? Ya,
bueno,
pero
para eso están los derechos legitimarios, la legítima, ¿no? Que es el mínimo de lo cual el testador no puede... disponer, ¿no?
Claro. Salvo las causas de desheredación.
Una duda que tengo yo, María. Estamos hablando en el caso de que haya decidido favorecer, digamos, en el caso de que haya varios, ¿no? Varios descendientes a uno de ellos. Pongamos el caso de una persona que, por ejemplo, tenga o no descendencia, acude, por ejemplo, a ti en este caso, tu notaría, y tú ves que esa persona, pues eso, tiene las capacidades, ¿no? O parece, apunta, capacidades mermadas. Tú puedes decirle como notario a esa persona, oiga, vamos a remirar esto antes de formalizar ningún documento.
Bueno,
si tienes claras dudas, digamos, correcto, de que esa persona no está del todo bien.
Como hemos dicho, podemos acudir a un médico que, bueno, que él diga sí que tiene las facultades, o directamente decirle a esta persona, lo siento mucho, pero esta persona ya no tiene capacidad para otorgar testamento. Por eso, vuelvo a repetir y me reitero, aunque sea pesada, en que es importante hacerlo cuanto antes, no esperar a estar mal. Cada vez fallecemos más tarde, tenemos una esperanza de vida mayor, pero desgraciadamente las enfermedades mentales pues quizás existen más. Sí. Con lo cual, cuando una persona pues ya ha perdido totalmente, no podemos hacer nada. Y si esa persona no ha testado, aunque la incapacitemos, tampoco podemos testar por ella. Con lo cual,
claro,
es importante.
Vamos a poner un ejemplo. Perdona, Luis. Pongo un ejemplo que era una de las preguntas que nos había llegado. No es un caso concreto, ¿eh? No, simplemente pues varios que sí que estaban en esta situación de duda. Por ejemplo, nos encontramos ante una persona, un padre, una madre, que, por ejemplo, pongo el caso porque es muchas dudas que han llegado, que tenga Alzheimer, ¿de acuerdo? Y no ha testado antes, ¿no? En ese caso, ¿qué hacemos como familiares, por ejemplo? Porque esa persona no tiene sus capacidades al 100%, pero todavía está suficientemente bien como para poder testar. ¿Qué se hace en este caso?
Bueno, pues
Arturo, quizás te miran todos a ti, o sea que te ha
tocado.
Te ha tocado, Arturo.
A ver, no ho sé, clar, jo puc parlar des del punt de vista mèdic, no des del punt de vista legal.
Exacto.
I a lo millor una persona que té una demència, mèdicament es reconeix que hi ha estones de lucidesa, estones d'afectació. Jo no sé si això val. Mira, estar una estona de lucidesa, vaig al notari i vull fer-ho d'aquesta manera, això és vàlid?
Sí,
no és
sí,
vàlid?
És totalmente válido. O sea, nosotros lo que juzgamos es la capacidad de la persona en ese momento en concreto.
Vale.
Es decir, nos vale que tenga un momento de lucidez, no es necesario que en todo momento. Por eso muchas veces mi recomendación personal es que este tipo de personas acudan por la mañana a la notaría. Que parece una tontería, pero estamos mejor por la mañana que por la tarde. Uh-huh. Estamos más cansados.
Vale. Y desde el punto de vista legal, Luis, Miquel, ¿no? ¿Us heu trobat amb algun cas d'aquest tipus? Sí, ¿no?
A mi, al despatx,
muchas veces.
Hem portat algun assumpte i estem portant de hereus que entenen de que el testament que van fer el causant, la persona que s'ha mort, el testador, que no estava en les condicions mentals per poder fer el testament, per això la llei permet, el Codi Civil, hi ha una acció que permet la impugnació d'un testament. I aquí ja entra també la figura del pèrit, perquè, clar, si jo presento una demanda impugnant un testament d'una persona que entenem nosaltres que mèdicament o psíquicament no estava en condicions de... És a dir, no tenia la capacitat per testar, és a dir, d'entendre el que està fent, doncs nosaltres acudim a un pèrit metge que elaborarà un informe metge on dirà per quines causes mèdiques i científiques entén que aquella persona no estava en condicions de fer-ho. Desgraciadament, a veure, són pocs assumptes que es porten d'aquest tipus perquè, òbviament, els notaris ja passen molts de...
Sí, además, és lo que decíamos.
Ja passen molts de filtros, però
passen, eh? És un
moment
puntual, que si en ese momento tiene lucidez, es válido hacer testamento, que es lo que... quizás el doctor está de acuerdo conmigo, que, claro, yo puedo juzgar que en general no tiene la capacidad, pero si en un momento en el que... sí que hay, sí que existe ese momento de lucidez, sí que se puede otorgar el testamento.
Bueno, entonces... yo sigo pensando, a ver, el testamento, estamos hablando de testamento, pero ¿y si no tienes nada? Tengo dos cuentas en el banco, o sea, ¿qué me importa dejar a quién si no tengo nada?
Mucha gente igual piensa eso y por eso no hace testamento, ¿no?
Pues, sí, exactamente.
A ver, ese es un gran error. Me alegra que me hagáis esa pregunta porque es un gran error. Nosotros cuando no tenemos más que las cuentas o una sola cuenta, cuando nosotros fallecemos, el banco congela las cuentas bancarias. Entonces, si existe el testamento, con el testamento se hace el documento para liquidar el impuesto y enseguida disponemos de las cuentas. Si no hay testamento, vuelvo a reiterar, hay que hacer el documento que he dicho antes, que tenía este nombre.
¿Cómo se llamaba?
La declaración de herederos a 20 estados. Este. Y entonces necesitamos encontrar una serie de documentación que es más difícil, traer a dos testigos, es decir, mucho más farragoso para la persona que queda. Y precisamente igual por 500 euros que hay en la cuenta, dices, ¿para qué voy a hacer todo este proceso? Y al final se lo acaba quedando el banco ese dinero. Ya.
Y eso sí, sí que no.
Ya se quedan muchas comisiones, ¿no? Sí.
¿Podemos hacer una última pregunta a la María?
No.
Vale. Bueno, lo dejaremos.
No, pero yo os anaba a decir
que...
Yo sí que
me quedan preguntas.
A mí también, bueno, a mí también. Porque
María, ¿nos podrás acompañar
sí,
en
la semana que viene?
¿Sí?
Cuando necesitéis.
Sí, sí, os anava a emplaçar la setmana vinent a continuar, perquè m'han quedat dubtes també, sobretot pel tema de persones, potser ja amb una discapacitat reconeguda, no?, que fem en aquest cas. Per tant, la setmana vinent us vull a tots aquí una altra vegada, a la mateixa hora.
Moltíssimes gràcies, Mica.
Quedem a la mateixa hora. Doncs vinga, moltíssimes gràcies, Maria, Arturo, Miquel, Lluís.
Bon dia,
que tingueu bona setmana.
Curto López, Abogados, t'ha ofert aquest espai.
Restaurant La Coleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para celebrar su cena o comida de empresa en salones exclusivos y privados. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Su comida o cena de empresa en Restaurant La Goleta. Platja de Capellans de Salou. Reservas al 977-38-35-66.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita. Y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia, financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadén encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadén.com. Clínica Dental Blancadén. Ven y no dejes de sonreír.
Migdia Cope a Tarragona. Amb Mònica Carrasco.
Doncs en 10 minuts arribarem al punt de les dues. Abans de passar a fer una repassada de la informació, recapitulem el que ha donat de si el matí a les comarques de Tarragona. És el moment de rebre a les nostres amigues astronòmiques amb el seu truc setmanal.
Hola, Mònica. Aprovechando mi profesión de sommelier, el truco de hoy tiene que ver con el vino. Es época de caza y sabemos que ese tipo de carnes suele tener un sabor un pelín ácido y un pelín fuerte debido a la muerte violenta del animal. Con lo cual, si marinamos un poquito antes de cocinar esa carne de caza en vino, el vino siempre va a suavizar su sabor. Probadlo.
A 3w.amigastronomicas.com. Trucs, gastronomia, viatges, vins i molt més.
Doncs moltíssimes gràcies, pues nos viene estupendo este truco justo hoy, just avui que hem tingut aquesta recepta de la mà de la Pepita que ens ha fet aquest porc senglar, aquest jabalí avui, que precisament ella el macerava amb vi durant dos dies abans. Per cert, si volen recuperar la recepta, la llei de l'espai de la dietista, els companys de Curto López, el que vulguin, ja saben, d'aquí una estoneta al web a www.cope.es, emissores, només han de buscar la demarcació de Tarragona i allà àudios tenen els programes més de cada dia, i si no, encara més fàcil. D'aquí una estoneta el tindran al nostre compte de Twitter, l'enllaç directe al podcast. Ja saben, a Twitter som Cope Tarragona, és una via que també poden fer servir per comunicar-se amb nosaltres. També tenen Twitter, tenen el correu tarragona@cope.es i també tenen el WhatsApp perquè ens envien aquestes notes de veu al 672 65 35 34.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis: venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
Es que tenemos a la otra banda del teléfono a Luis del Olmo. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Cuando tenga tiempo, nos acercaremos hasta vuestro estudio. Os voy a pasar la voz de un amigo. Ajá. No sé si lo conocéis, pero tiene algo que ver con la historia de la radio en España.
Vamos
Iñaki
a ver.
Gabilondo, que está a
punto. Oye.
Os envío un saludo, queridos amigos de Tarragona. Hola, buen día.
Hola,
días.
Buen día, Iñaki Gabilondo. Bueno, yo este programa no lo sobrevivo. O sea, estoy aquí emocionada. Es un honor, Iñaki Gabilondo. Perquè la ràdio és màgia, a COPE Tarragona de vegades passen coses com aquesta. Cinc minuts pràcticament i arribarem al punt de les dues. Abans de posar el punt i final al programa d'avui, fem una repassada a tot el que ha donat de si l'actualitat en les darreres hores a les comarques de Tarragona. Tenim ja la confirmació. El vaixell atracat al port de Tarragona que acull agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil des de dies abans de l'1 d'octubre marxarà finalment de Tarragona aquesta setmana. Ho farà entre dijous i divendres. Ho ha confirmat l'autoritat portuària a l'Agència Catalana de Notícies. El ferri ha anat dilatant la seva estada al port, on hi ha estat amarrat gairebé dos mesos, posposant la data de la marxa fins en quatre ocasions. Van atracar a Tarragona el 20 de setembre, però l'autorització es va prorrogar fins al 5 d'octubre. Després, per al 18 d'octubre, més endavant, per al 31, i finalment la data final es va fixar pel 15 de novembre. El termini vencia aquest dimecres i, segons fonts del port, aquest cop es complirà, no es prorrogarà més l'estada i l'embarcació, ja saben, és un creuer amb capacitat per 800 persones. Està amarrat al moll d'Andalusia, un dels que té més difícil accés de la infraestructura portuària. Finalment es confirma que marxarà entre dijous i divendres. Com ja els informàvem a l'informatiu d'aquest dilluns, tot apunta a que es reallotjaran aquests agents en diversos hotels del sud de la demarcació. I continua l'Audiència de Tarragona el judici per el presumpte assassinat i la desaparició de Carme Gallar, la veïna dels Pallaresos que va desaparèixer fa més de dos anys i mig. Segons sabem, en la sessió d'aquest matí, la mare de Ramon Franc, de l'acusat, ha declarat aquest matí al judici que se celebra l'audiència que el dia de la desaparició de Carme Gallar va ser amb el seu fill durant bona part del matí. Ha estat declarant visiblement emocionada. La dona ha confirmat que el seu fill li va demanar que es veiessin per parlar d'una suposada crisi matrimonial. Això és el que està donant de sí aquest judici en la declaració d'aquest matí. Aquest dilluns escoltàvem la declaració, el testimoni dels Mossos d'Esquadra, que asseguren que Ramon Franc va matar Carme Gallart i es va desfer del seu cos a Osca per un mòbil econòmic arran de la querella per estafa en què ell s'enfrontava a una pena de 6 anys de presó i al pagament d'1,5 milions d'euros. Segons els Mossos, el dia dels fets, l'acusat va fer vida normal i dos dies després es va desplaçar fins a Osca en un cotxe que havia demanat a una amiga. La policia sosté que Franc duia el cadàver de Carme Gallar al maleter i que es va desfer del cos en aquesta zona. Podem escoltar un moment de la declaració del sergent Pere Sánchez, des del cap de la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra. Deia això durant la sessió del judici d'aquest dilluns.
Un cop arriba a la zona d'Osca, el telèfon del senyor Ramon Franc, les seves dades es perden. Cosa que he de dir que és reiteratiu en tots els moments que va estar als Pallaresos, perquè ens entenguem, tenim el smartphone, no apaguem el telèfon, però sí que traiem dades. Al treure dades el que fem és evitar que ens arribin whatsapps o qualsevol connexió que estigui en base a internet. Això és un element reincident, tant en el moment de les vigilàncies com en el moment del dia 31 de maig, primera pujada a Osca, com el dia 20 de juny, que és la segona i definitiva, on nosaltres tenim coll avall, doncs que s'havia produït el trasllat del cadàver de la senyora Carme Gallart fins a aquesta zona per desfer-se'n d'ell.
En tot cas, és la seva hipòtesi.
És la nostra valoració.
Això és el que passava aquest dilluns. Aquest matí la mare de l'acusat ha dit que va ser amb ell durant bona part del matí, el dia que va desaparèixer Carme Gallar. Un apunt en plan econòmic, els preus han pujat 8 dècimes a l'octubre a Tarragona, deixant una inflació anual de l'1,6%, la més baixa de Catalunya. Això sí, la caiguda de la inflació anual s'explica sobretot pel fet que el cost de les gasolines, que al mes d'octubre va pujar menys que l'any passat, acompanyat també pel fet que les botigues de vestit i calçat han incrementat preus de manera moderada. Per contra, continuen a l'alça els aliments frescos, especialment la fruita de temporada. I per acabar els expliquem que agents rurals han recollit una tortuga babaua viva a Sant Carles de la Ràpita. Pesava 38 quilos, feia 88 centímetres de llargada. La van capturar durant una pesca d'arrossegament. L'exemplar va ser traslladat a la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins per la seva recuperació i posterior alliberament. Just fa 15 dies, al Delta es van alliberar 3 tortugues babaues recuperades a la Ràpita. Doncs en aproximadament un minut arribem ja al punt de les dues. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres tornarem dijous. Demà els acompanyaran els companys de COPE Catalunya, el Pep Collado i Montse Rodríguez. Serà, com sempre, a partir de les 12:20. Gràcies per haver estat amb nosaltres un dia més. Acabem de passar molt bon dimarts. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Lovely.